Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, bones notícies pel que fa al català. Avui també, per començar, aquest matí, fa poca estona, he assistit a la presentació de les accions conjuntes que estan fent el Departament de Cultura i la Corporació i TV3, coordinats i parlant amb les plataformes perquè incorporin les pel·lícules ja doblades al català. De moment, avui, 43 films d'èxit doblats al català es poden veure a HBO Max. També hi ha novetats a Netflix i es manté la bona feina de Filmin. Accedeix també el material a Disney+, Primer Video, Prime Video i Movistar, i alguns doblatges ja sabeu que els fan directament les plataformes. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que s'ha fet una intensa tasca de cerca de persones i contactes dins d'aquestes plataformes multinacionals. Un cop s'hi contacta, diu que entenen la importància de tenir el català al seu catàleg. La consellera també ha dit que al·lucinen bastant amb l'activisme que hi ha pel català a les xarxes i reconeixen que ho estan veient, això. A la presentació hi havia cinèfils, El món de la tele, Oita què fan ara, Des del sofà, i altres plataformes que són molt actives a les xarxes. Bé, la presidenta de la Corporació, Rosa Romà, diu que és un tret de sortida i que es buscarà la màxima qualitat en els doblatges. La ficció en català per TV3 està donant, de fet, molt bones audiències. Bé, avui Catalunya Ràdio, tret de sortida per celebrar 40 anys. Estem molt enfeinats, ja ho veieu, no? Doncs avui, programa especial al Pop-Up. Amb aquest tret de sortida saludem a la nostra IA. Hola, Enric!
Hola, Mariola. El d'avui serà un programa taller repassant els formats d'àudio amb els quals hem treballat des del 1983 fins ara. De la nostàlgia al futur. Està de moda la retrotecnologia. Torna al vinil i es recorda al caset. Ara bé, el digital no té un únic format. També ho repassarem. Us presento l'alineació que ja està a punt a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Xavier Salvà, cap del Departament de Promocions i Disseny Musical. Carles Morales, responsable del control central i formador. Joaquín García, cap tècnic d'estudis. El control tècnic del pop-up, Mariví Pérez.
Doncs va, anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Què has de fer? La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Let's party, DJ, save my life. DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
Bé, ara fa just 40 anys una generació de joves fascinats per la música i la ràdio van arribar a les cabines de control d'una emissora pública que acabava de néixer. Mentrestant, a les emissores musicals començava a emergir la figura del DJ i les primeres produccions del que es va anomenar Italo Disco o Spaghetti Disco. Aquesta cançó de la formació nord-americana Indie, publicada un any abans, va ser una de les cançons emblemàtiques d'aquella època i no incorporava un telèfon. Això es diu Last Night a DJ Save My Life, del 1983.
Last night a DJ saved my life.
Doncs sí que incorporava un telèfon la cançó, jo crec. Ara no sabem. Estic envoltada de tècnics de so i no sabem si aquest so de telèfon l'incorpora a la cançó o és d'algú que li està sonant al telèfon. Fortíssim. Bé, investiguem. Bé, doncs això, avui del Revox al WAP, Avui que comencen la celebració dels 40 anys de Catalunya Ràdio, el Pop-Up volem fer un repàs de l'evolució de la tecnologia d'un estudi de ràdio en aquests 40 anys i per fer-ho hem convidat a tres grans del Departament Tècnic de la Casa, el Xavi Salvà, que va entrar com a tècnic l'any que sonava això. Salvà, hola, com estàs?
Hola, sóc el sènior. Ja ho he dit aquest dematí.
Clar, és que a més és fort, no?, perquè hem convidat a tres grans del Departament de tres dècades diferents. O sigui, Xavi Salvà,
Hola, què tal?
Ja t'ha presentat l'Enric, la nostra guia, com s'ha de presentar.
Vinga.
Carles Morales, que a tu ningú et diu Carles Morales, aquí.
No, Pikachu.
Pikachu, com vols que et digui?
Com vulgueu.
Carles Morales, que clar, tu vas començar a treballar aquí el 1999.
El 99, correcte, sí.
O sigui, tu ets de la dècada del 99.
És una conseqüència de l'efecte 2000.
Ja. Sí, sóc del 2000.
Abans.
Abans que no va passar res, de fet, l'efecte 2000, però bé. I el Quim Garcia, que també et diuen un altre nom a tu,
Quimet.
Et diuen el Quimet. Quim Garcia, cap tècnic de Suïssa a la ràdio, que vas començar el 2005.
Correcte.
És bo, això. Llavors, aquí us he d'explicar, ja que parlem de nosaltres mateixos, que hi ha com una mena de... Nosaltres sempre diem que amb el tema tècnic i la ràdio sempre, bueno, ens estem formant contínuament. Aquí hi ha com una mena d'enllaços de formació. O sigui, Carles, vas formar el Quim... Com va anar això?
Sí. Bé, doncs a l'escola on don classes, al Centre Villar, doncs em vaig trobar el Quimet durant 2 anys fent doncs, el cicle formatiu de grau superior i vaig veure molt talent, no? I s'ha de dir sí, evidentment, amb el talent, perquè si és un cap tècnic, evidentment...
Va ser profe teu,
correcte.
Quimet.
Va ser, bueno... Queda malament que ho digui, però va ser un gran professor.
I llavors, avui també hi ha aquí dos nois del públic... que sí. Són alumnes d'aquí, teus.
Sí, han sigut alumnes meus. Sí.
Sí, que... Però tanquem el cercle, perquè la tècnica que teniu aquí, la Mariví, va ser una gran mestra meva.
O per sigui, tant, la tècnica tot... del pop-up, la Mariví, va ser...
I a més, la tècnica del pop-up va anar al mateix col·leg on vaig anar jo.
Escolta, la Mariví, que com a... De fet, avui tenim aquí, a banda del Salvat, que ha fet programes de ràdio i això, la resta sou bastant de... A mi no em pregunteu res, els tècnics, no? Però en general no voleu parlar mai per la ràdio. Bastant, som passotes. Sí, la nostra tècnica no. Mariví Pérez, hola.
Hola, bon dia.
Hola, Mariví. Quin any vas entrar?
El 91.
El 91.
Sí, sí, fa 32 anys.
32 anys. Com era aquest estudi que estàs ara treballant?
Bueno, no sembla res. La taronja, per començar. No
era
sembla
de
res.
Era tot,
analògic.
I escolta, també per aquí hi havia el Joder, no? L'Albert Joder també està per aquí. Hola, Albert.
Hola, què tal? Sí, estic aquí.
Vas ser el primer tècnic del pop-up.
Sí.
Tu des
sí,
de quan estàs a Catalunya Ràdio, Albert?
Com? Perdona?
Des de quin any estàs a Catalunya Ràdio?
Jo és el 92.
Des de l'any olímpic.
Des de l'any 92.
De l'any 92.
Sí, sí, sí.
I tu d'aquí què destacaries? Què és el que més ha canviat? Tu ets molt de...
Què destacaria? Uf, moltes coses. Ara la ràdio no té res a veure quan vam començar nosaltres a fer la nostra feina. Tenim moltes més possibilitats i també tenen molt més riscos perquè la informació està molt més concentrada que abans. Ara tenim un teclat i al costat tenim 3 informacions que abans les havies d'anar a buscar físicament per poder reproduir-les. I en canvi tenim moltes més possibilitats sonores que no teníem fa 30 anys.
Clar, també és veritat que abans hi havia un botó i s'havia de premer aquell botó. Ara jo crec que les 3 que teniu vosaltres és la configuració de la taula, que cadascú té personalitzat. Llavors només tenim un butlletí per configurar-vos la taula
tenim
com vulgueu, 5 no?
5 minuts, que és el que dura el butlletí, per configurar-nos tota la nostra forma de treballar, que cadascú té la seva.
Vull dir, per tant, és fonamental que us entengueu entre vosaltres. En el cas de la Mariví i tu, això passa.
Sí, sí.
De l'última hora cap al pop-up, no veiem que esteu allà coordinats.
Ens tenen relleu uns altres.
Us feu relleu.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, moltes gràcies. Va, anem a l'any 1983. Ja veieu que la banda sonora avui anirà per aquí, Va, Xavier Salvà, avui tota la música serà del 83, ja aviso, és que ens hem de traslladar.
Vintage, no?
Com era aquest estudi el 13 d'octubre del 1983?
L'octubre?
El dia que vas entrar.
El dia que vaig entrar, aquest estudi no existia. I treballàvem per fer el directe. Hi havia 2 estudis, si no m'equivoco malament. Un era on hi ha la redacció, aquí al segon pis, gairebé tocant, tocant a Beethoven. Gairebé
el carrer Beethoven de Barcelona.
I era una habitació blanca, de guix, que no tenia ni separació, on hi havia un control amb 2 magnetofons, o 3 potser, un parell de plats giradisc, i una taula de mescles que podria ser de la Segona Guerra Mundial.
És a dir, que tu vas entrar quan no hi havia separació entre els tècnics i els que
exacte,
fem programes.
Exacte. Nosaltres i havíem d'estar muts.
I llançàveu vinils.
Perquè qualsevol... Exacte.
És
qualsevol
fort,
cosa que caigués se sentia. No se't podia caure una cinta oberta o un cartutxo perquè...
Ja, clar.
Aleshores, molts programes anaven en directe i molts gravats. I aleshores, aquests programes es gravaven abans en un estudi que hi havia, que era com una mena d'auditori petitet de Víctor Sàgic, de l'agència de publicitat a on pertanyia abans aquest edifici, i aleshores allà gravàvem entre butaques i dos Revox, dos magnetofons Revox, amb un micròfon, o dos, depèn de si havíem de gravar dues persones o no, i una cinta amb talls, un caset amb talls.
Clar, veig això, no? Que discos de vinil, la veu gravada del locutor Carles Vinyoles i la Magda Llurba en un caset.
No, això... No.
Això ja és una altra fase.
Això, per exemple...
Ja m'he d'avançar.
Jo vaig començar el 13 d'octubre del 83 i em vaig incorporar de seguida el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico.
Vale,
que era un programa nocturn que començava a les 12 de la nit i s'acabava a les 3 de la matinada. Tenies una horeta, més o menys, per preparar-te'l, només. Agafaves els discos que anàvem improvisant tota la nit. I aleshores, quan s'acabava el programa, marxava tota la gent que feia el directe, el Jordi Vendrell, el Quim Monzó, la Judit Sala, producció, tots, i em quedava jo solet amb els magnetofons i els plats, i allà començava un programa que es deia Negra Nit, primer amb el Carles Vinyoles i després amb la Magda Llurba, que teníem gravada amb cinta oberta, és a dir, amb magnetofon, la veu.
A veure,
els dona passos a cada cançó.
Jo crec que s'ha d'explicar què és un magnetofon, eh?
Ostres.
Clar, home, és que dius un magnetofon.
Un magnetofon, però tant s'ha d'explicar.
Jo crec que sí. Bueno, no, estem parlant de formats i de parets.
Jo la primera vegada, jo quan vaig entrar aquí, jo no havia vist mai un magnetofon.
Pues llavors un gravat molt llarg i us explico, no?
No, sí, sí, és necessari explicar-lo.
Bé. Doncs era un sistema de gravació, vale, que vosaltres ara, clar, graveu amb el MP3 o amb el mòbil,
sí,
i
sí. Dios,
un fas un missatge i avall. Abans, gravar significava gravar amb una cinta magnètica, vale, que estava enrotllada en una mena de cartutxos, o digue-li com vulguis, vale, que això es feia com un bucle, giraves, no? Girava, anava girant, i si ho estic per explicar
fatal, cosa, és el Revox, no? Això que estàs explicant, no?
Hi ha tants anys,
no?
Que no explicava, sí, una cosa d'aquesta.
Potser la gent ho coneix més amb el nom de la marca, que és Revox.
Ah,
no?
sí, ja ho he dit abans, sí, un Revox, un Revox. Però n'hi havia altres marques, aquí vam tenir Studers, vam tenir uns catxarros molt, molt importants, eh? Vull
dir, clar, es va invertir en obrir. I clar, llavors el tema era que l'edició, aquesta edició digital que fem i que no per generacions i que anem fent i que anem remenant àudios, clar, en aquell moment era es tallava i es muntava, no?
Bueno,
és que és fort,
tot el que es faci amb cinta magnètica és un festival, perquè,
clar,
entre altres coses, no hi ha res que es deteriori més,
clar,
que la cinta magnètica. Vull dir que qualsevol cosa... Tu passes per sota un fluorescent amb aquella cinta i aquella cinta no es queda igual. Les partícules que es mouen d'aquella cinta magnètica es muten, canvien,
clar,
i pot ser, doncs, que tu el que has gravat fa mitja hora passis per sota aquest fluorescent i després soni malament.
Clar, eren altres problemes,
doncs,
veig, eh?
Clar, per començar, 1993 vol dir una ràdio a un ritme que,
clar,
avui dia riuries, perquè sembla una pel·lícula...
Clar, aquí tens una muntanya de... Això què és? Aquests cartutxos, què són?
Són els cartutxos que hi havien o de publicitat, sobretot primer, o de separadors, sintonies de programes...
Bé, jo vaig començar a fer ràdio en aquest moment. Això ho vaig viure una mica.
Aquests cartutxos...
Cada cartutxo era una falca de publicitat, moltes vegades,
hi havia,
no?
De 20 segons, de 30, d'un minut, de 2 i crec que de 5, fins i tot, per gravar allò, sintonies long play, vale? I d'aquí, doncs, això. Abans ho comentàvem amb el Ricard Xifreu, d'emissions que passaven per emissions abans de fer el programa, i miraves allà una paret tota plena de publicitat i estava ordenada per ordre alfabètic i deies, jo què sé, no? Grupassa, pues, per la G, vinga, ja la tinc. La Caixa, anaves dient. I anaves carregant-te una muntanyeta de...
Mira, ara la Mariví m'apuntava que Catalunya Informació va començar posant les cròniques i notícies també amb cartutxos.
Sí.
Que fort. És que, clar, ho hem d'explicar una mica bé per la gent que no té res a veure. És com si fos un caset més gran. I, clar, la gent, quan començava el seu programa i el tècnic, arribava amb una pila, com si portés molts llibres així. Jo me'n recordo veure aquesta imatge, no? Que ja vinc a fer el pop-up i tota una pila de cintes, i cadascú portava les seves cintes. En lloc de personalitzar-se la taula, portava cintes i s'anaven posant. I com ho fèieu per anar ràpid? Crec que se'n podien posar com dues en la cartutxera,
sí,
no?
Sí, teníem tres cartutxeres.
Tres cartutxeres.
El més important d'això és que aquest sistema de gravació està fet a base d'un impuls que grava justament quan comença i un impuls que es grava quan acaba l'àudio. De manera que quan comença, sempre comença des d'aquell punt on tu li has dit, i quan s'acaba, rebobina fins al punt d'inici.
Clar.
De manera que això sempre ho tenies a punt.
Clar, cartutxera.
Saps? Vull dir, era la manera d'assegurar-te que allò entrava en el punt que tu havies volgut.
Clar.
El que vindria a ser un loop digital.
Clar, però un loop no s'acabaria amb... Ah, sí, sí, la cinta és exactament és un loop.
És un loop. El loop tu el pots... Amb els editors digitals el Quimet ho explicarà millor. Però tu vas reproduint, però això el que et manté és aquest fragment, aquest loop, no? I tu el dispares quan vols.
Sí, sí.
Per gravar cròniques hi havia la sala amb dos micròfons i dos Revox, no? Que és el que... És que clar, això és
aquella sala és inoblidable. I després ja van venir les obres i vam poder fer un estudi professional. Abans es va fer una separació a l'habitació aquesta que deia que no hi havia res, doncs, en comptes d'haver el control i una taula per fer les programes, doncs sí, es va posar una paret de guix no insonoritzada, evidentment, amb una finestra de vidre, ni vidre doble ni res, saps? I amb això vam fer jo crec que un anyet o així, fins que aleshores vam convertir aquest edifici una mica en Beirut i vam començar a fer obres a sac
i ja va canviar
tot. I ja va venir aquest estudi, no com és ara, que ara és, tecnològicament és impecable, però durant molts anys ha sigut
va,
aquí.
Anem cap al control central. Estem repassant com treballàvem fa 40 anys. Aquests 40 anys han passat molts formats, han passat molts aparells, i el control central, en Carles Morales, va entrar-hi el 1999. El primer que va fer és de tècnic de l'estudi 4, però de seguida ja vas anar amb Carles Picacho cap al control central,
sí,
no?
Sí, sí.
Quan va començar, parlem una mica del control central, clar, lliga les unitats mòbils. Quantes unitats mòbils hi havia quan tu vas entrar?
Bueno, jo t'explico una mica, si vols, abans de quan vaig entrar jo, hi havia com 3-4 unitats mòbils, ¿vale?, que totes anaven muntades amb un ràdio enllaç, no? D'un de 400, de 800, en funció del que fessin, no? I llavors, clar, anaven, es desplaçaven els tècnics amb la unitat mòbil i intentaven enllaçar des del lloc on poguessin. O sigui, lo important...
Antenetes, sí, per dir alguna
exacte.
Cosa, perquè ens entenguem.
Hi havia una antena transmissora, sí? No? I una receptora. Llavors, era un acte heroic. A vegades connectades a segons quin lloc, no? Jo m'explicava a vegades al Xavi Vall quan m'expliquen les batalletes, no?
Sí.
Que per poder enllaçar havia hagut d'agafar el ràdio enllaç i pujar-lo a un campanar per poder agafar altura i poder enllaçar bé.
Clar, és que a Catalunya tenim això, tenim muntanyes. Hi ha molta holografia, que això, el tema de les antenes...
Sí. Llavors, quan arribo jo al 99, ja hi ha una implementació d'una tecnologia nova, que és la XDSI, que és una xarxa digital de sistemes integrats, i estem parlant d'una evolució més. Per tant, jo no visc plenament el tema de les microfòniques, el tema dels radioenllaços, tot això, no? Perquè, clar, abans el futbol es feia a través de línies microfòniques de 2 o 4 fils.
Clar.
Quan et fallava els 4 fils i havies d'anar amb 2 fils, m'expliquen els companys exteriors que, bueno, que havies de muntar-te la vida de l'estil haver de trucar a una cabina, a algun lloc, i dir, d'aquí 5 minuts exactes sincronitza el teu rellotge perquè començarem. I començar en aquell moment, perquè només tenies un envio de senyal.
Clar.
Vale? Clar. Amb la tecnologia XSI, què es produeix? Primer, un augment de la qualitat de senyal, perquè la microfònica té una senyal determinada, una qualitat determinada, però l'XSI ens permet una senyal d'estudi, una senyal com estàs parlant tu ara,
clar,
en qualsevol lloc. Que també és una mica el que... Bueno, sí, després en parlem, Com es perd aquesta màgia? La tecnologia ens està fent perdre, per mi, una miqueta la màgia de dir, hòstia, tenim un noi que està a Ucraïna, però sembla que estigui aquí.
De vegades, saps què ens passa? A vegades, quan estem fent el programa des de fora, volem que soni tan bé que sona a vegades com l'estudiu i dius, a veure, o sigui, no cal que marxem. Llavors, és que aquí hi ha molt soroll. No, que entri el soroll també, no? Perquè és que si no...
Ara mateix, moltes de les mòbils...
Podem aconseguir moltes coses que sonen quasi bé igual que l'estudiu.
Igual o inclús millor, eh?
Però sí. Una cosa no està barallada amb l'altra, perquè tu pots sonar que la teva veu soni com estàs a l'estudi, però en canvi sí que pots posar un micròfon d'ambient.
Sí, això senti... sí que ho fem
aquí,
molt. Això
el valor que pren la connexió ja és més del testimoni. Com que la tecnologia et permet arribar en qualsevol lloc, el valor és el testimoni.
Clar, i aleshores, Carles, tu com entens que els telèfons sonin tan malament actualment? O sigui, amb 40 anys jo crec que el telèfon no ha evolucionat. O sigui, tu fas una... Entra algú per telèfon a la consulta de dos quarts i és un... O sigui, surten 10 persones, cap sona igual. O sigui, què passa amb els telèfons? Tu saps, això?
No ho sé, no ho sé. Jo, la tecnologia que és telefònica, ja...
Oh, que és fort, això.
Jo... Nosaltres, per telèfon, ja quasi bé no entrem aquí al central. O sigui, nosaltres ja, a partir de... Utilitzem tecnologia IP, no? Us deia que abans utilitzàvem unitats mòbils per entrar. Ara mateix, la tecnologia ens permet pues que qualsevol persona, en qualsevol lloc, entri amb una qualitat perfecta. És la següent revolució, no?
Clar.
Teníem la primera... La primera revolució és entrar des de qualsevol lloc, amb una qualitat la que fos. Però la següent, amb l'ambició dels 40 anys que tenim, no?, de Catalunya Ràdio, l'ambició va ser entrar des de qualsevol lloc, però en qualitat.
Clar. No?
Aquesta és la segona revolució. Ja.
Clar, estem tan acostumats a un so de qualitat que fins i tot se'ns fa pesat aquest so telefònic. Jo dic, que no aguanto aquest so molta estona. Clar, i actualment no suportaríem com sonaven les connexions fa un any. Va, pareu l'orella, perquè això és una cosa que sempre connectem, perquè és una de les coses que... A mi com a oient, jo en aquest cas era oient, em sorprenia això.
Hola, bon dia, ara mateix estem sobrevolant la P7 just al punt on hi ha hagut un accident múltiple abans d'arribar just a l'altura de Barberà, direcció cap a Girona. Hi veiem 6 vehicles implicats i ara mateix hem de dir que hi ha tota la via tallada perquè els serveis d'emergència estan movent els turismes.
Això és que em poso de pell de gallina i tot. O sigui, això són cròniques del trànsit que feia la Laia Claret des d'un helicòpter. Sí, l'helicòpter del trànsit.
De transportar l'MCR de l'Antoni Bassas.
Total,
amb el Quadis Ponés, perdoneu que foti la publi. Però, ostres, increïble. Això era, me'n recordo com anava tota l'operativa, eh? Vull dir, ens despertava el company a l'aeroport de Sabadell, que s'enlairava, havies de mirar que l'enllaç funcionés bé, i llavors començar a enlairar-se i començar a utilitzar doncs, l'antena receptora de la ràdio o els repetidors de Collserola per anar commutant a veure on estava la senyal bona. Eh? O sigui, era un xou fer l'helicòpter. Havies d'estar escoltant les diferents baixades de Collserola, les diferents freqüències que hi ha.
I la millor
és la que col·locaves. Però podia estar entrant i en aquell moment queia aquella freqüència, havies d'anar commutant. Era un xou, eh?
Quina emoció, no?
Doncs mira, ara farem un viatge. D'això, de l'helicòpter amb la Claret, això. Hola, Domènec, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Em fa tanta emoció quan sento aquesta veu, com si estés... Mira, quasi bé que sento més bé que el Francesc Mauri. I estem connectant a l'Antàrtida. És brutal, això, eh?
És bestial. Una abraçada a José Antonio i Domènec, de veritat. Dic, hòstia, dic, si és l'illa Livingston...
Clar, és fort, no? És que, heu escoltat la diferència? És que això fa emocionar, eh?
Clar, això ja és el que us deia, no? Que les noves tecnologies ens estan permetent donar informació, donar testimonis des de qualsevol lloc i amb molta qualitat. El següent repte potser ja ha passat més des de l'àmbit ètic que ja no de tecnologia, perquè és que no podem... O sigui, ho hem fet tot. Arribem des de qualsevol lloc i arribem amb la màxima qualitat. Ara quin és el repte, no?
La IA. El repte és la IA, que també nosaltres començarem a colar coses. O sigui, a veure, no? Ens ajudarà a ser més productius, i si una veu et permet, bé, gravar i que no existeixi...
D'alguna manera ja estem fent servir
tot això.
Casos.
Però sí que la intel·ligència artificial serà el pròxim pas, segurament. Clar, tu dius, Carles, que el so de radiofreqüència o de satèl·lit, tu dius que donava més credibilitat i calidesa?
A mi m'agrada molt més. Jo quan sentia la Maria Alba Gelabert fent les cròniques, quan estaven en alguns conflictes que cobríem, no? Aquella veu més pastosa, que no vocalitzava, donava la sensació que, tenim un testimoni en allà, no? Tenim algú molt lluny. La sensació aquesta de molta llunyania, que ens dona la textura aquesta de la microfònica o del satèl·lit o del que sigui, comparat amb l'Ara, és que a mi és molta fredor. També és veritat que la tecnologia ens dona que se sentin bé les coses com els concerts, eh? Vull dir que a nivell de musical el Xavi doncs ens ho dirà. No és el mateix una transmissió de veu del Quim Puyal amb una microfònica que sonava a la que teníem amb el Quim ja amb una IP des del Camp Nou amb una ampla de banda molt gran. Però clar, a nivell musical...
Home, si tu escoltes, em sembla que era el 92 que va venir Bob Dylan i vam fer la transmissió del concert amb el Jordi Beltran. Clar, res a veure amb els concerts concert que es poden escoltar avui
ens
per ICAT.
Ens matarien els del Sona de la Primavera, ens matarien amb la qualitat que, si emetéssim amb aquella qualitat.
Que tot això ha anat evolucionant.
Jo crec que per això no volen, no ens donen tants permisos per emetre aquests concerts, perquè justament és com l'alta definició en cinema, no? Doncs que es veuen totes les arrugues i es veuen tots els defectes.
Clar, digue'ls, és que això és una feinada ICAT, doncs, no? Que ens desplacem, però no sempre hi tenim els permisos per poder emetre la música, i més la Primavera Sound, que s'ha associat amb Amazon Prime i ara ho fan. Clar, llavors això... Ja
jo tinc concerts gravats amb casset de l'època del Tardà i tot això que anàvem... Recordo el concert d'Amnistia Internacional, jo el tinc tot gravat
amb la gravadora així, a la mà.
Tot el concert així.
Això també ho feia el Tardà,
ara
eh?
Ara ho fas amb el mòbil, ara ho fas amb el mòbil i graves una cançó, tal, no sé què.
Jo crec que ja prescrit ja es pot dir.
4 hores de Bruce Springsteen.
Ja prescrit ja es pot dir. El Tardà feia això i llavors el passava per la ràdio.
No és que ho fes al Tardà. És que, a més, es venien discos bootleg, que en deien, que tu compraves, jo tinc discos a casa de Bruce Springsteen, de The Cure, són concerts gravats.
Allò, això és pirata, allò, total.
Pirates.
Clar, però passar-ho per la ràdio.
Era un mercat. però era aquella època.
Ah, això valia.
Això
tot valia.
També té un valor.
Escolta, aquesta connexió que hem sentit amb l'Antàrtida, no sé si hagués sigut possible si abans no hi hagués hagut una pandèmia, perquè jo crec que la pandèmia ens va posar tots molt a to pel que fa a tècnics. D'un dia per l'altre, tots arremangats, entrant des de casa, i jo penso que no som prou conscients de la qualitat que vam donar en pandèmia. Esteu d'acord amb nosaltres?
Sí. No, absolutament.
Clar, si hagués sortit fatal, ara tothom n'estaria parlant, però com que va sortir bé, no?
Sí, és que jo crec que ens vam posar les piles. Mm. O sigui, ens vam arremangar tots, com tu deies, Mariola, perquè havíem de sonar, com deia el Carles, el millor possible, i ens havíem de quedar a casa. Me'n recordo que aquí veníem, en pandèmia venia molt pocs tècnics, els imprescindibles per fer les connexions, i tots els locutors estàveu a casa.
Sí, sí.
Jo crec que ens va agafar preparats, eh?
Sí.
O sigui, la feina que es va fer fosca des del departament tècnic, amb els Jordis us liderant tot això, ens va agafar preparats. Mm. Perquè nosaltres ja estàvem aplicant tecnologia IP amb les connexions d'esports. Informatius encara no. Semblava com si fossin molt reticents a entrar-hi, però amb esports havíem jugat molt amb
Clar,
el tema IP.
És que ara parlem de formats, hi ha un salt molt important del XDSI a la IP.
Correcte.
No, perquè XDSI encara quedava bastant telefònic el so, si feies un directe, perquè era, al fons era una línia digital telefònica, no?
Amb una ampla banda més gran, que molt, més, molt, molt millor so que una connexió telefònica, molt millor, és una qualitat d'estudi, però la diferència amb l'XDSI i la IP és el punt d'accés. A l'XDSI necessites un punt que te'l col·loquin,
clar,
i el punt d'accés d'una IP és... Avui en dia, qui no té un smartphone, una intel·ligent?
Clar.
És connectivitat. Una IP és connectivitat.
Perquè ens entengueu els que esteu escoltant avui, que és una conversa tècnica, però ja veieu que jo sóc una apassionada d'explicar tot això. Però sí, hi ha una aplicació que posem al telèfon mòbil que, per exemple, que et connecta directament amb el control central i et passen a l'estudi de directe. I, per tant, és una qualitat d'internet brutal, no? O sigui, és una que moltes vegades... Que també a vegades sona diferent segons aquí, no sé per què, sabeu el motiu?
Bueno, de fet, és com tot. Si el mòbil és un mòbil de bona qualitat, li connectes un iRig, que és un aparell per connectar un micro, doncs com aquest, aquests micros, els Sennheiser 441, que són l'estàndard de ràdio, és un micro que val al voltant de 700-800 euros. El micro del telèfon, evidentment, no té aquest valor. Si aconsegueixes connectar aquest micro al telèfon amb un aparell que s'anomena iRig i tens un espai potser tan ben insonoritzat com aquest estudi, pots aconseguir una qualitat com un estudi.
I a mi em sap greu dir-ho, i no diré marques, però la Poma, vale? És excel·lent.
Entès.
En canvi, el Robotijo, o sigui, hi ha segons quins models, o preguntaves que sona diferent, no? Jo em trobo amb models del robot molt, molt... que no sonen bé per el so que treballa... Per què val més una Poma que una altra?
A veure, no cal que parles amb eufemismes, Vull dir, escoltes el pop-up, o sigui, que aquí diem marques, Apple, Android i el que sigui.
Pues Android i iPhone, no? Sí. Evidentment, la tecnologia, ja t'ho dirà el Quimet, amb iPhones estem entrant ara mateix sense iRig ni res, amb una qualitat excel·lent.
Però jo tenia un Samsung que... el millor que tenia era el micro. O sigui, hi ha alguns mòbils amb Android que també donen molt bon so, eh? O sigui, el que passa que has de comprar-te el que té bon so. Això.
T'has de gastar la pasta.
T'has de comprar el que val igual que un iPhone.
Va, hem de posar una altra cançó de 83 per parlar de la digitalització. Va, perquè el Quimet, el Quim García, entra a Catalunya Ràdio el 2005 com a tècnic de directe a Catalunya Cultura vas entrar.
Correcte.
El primer que vas fer. Com recordes aquest moment?
Pues amb molts nervis. A mi em van contractar per fer directes i jo el que sabia de ràdio m'havia ensenyat al que ara és el meu amic, abans el meu professor Carles Morales. I, clar, la manera de treballar a una escola o a una emissora professional és molt diferent. És molt diferent. Aquí treballes amb molts més recursos sonors, treballes amb... Jo vaig entrar en un moment on es combinaven tecnologies.
Clar, hi havia ordinadors, però en canvi les taules de so eren analògiques, no?
Eren analògiques i tiraves moltes sintonies en CD.
Ah, el CD.
El fantàstic CD. Llavors jo vaig entrar en un moment de transició, tot era digital, excepte les taules, però no tenies, utilitzaves diverses tecnologies. De fet, hi havia algun locutor que et deia, no, aquest vinil. Bueno, el Gorin encara ho fa, eh? Encara porta algun vinil. Home, per gravar el seu audiovisual.
El CD ens agrada? El CD ens agrada o no ens agrada gaire?
Fa tants anys que no els escolto. Ara
som molt metalitzats. Jo ara quan escolto un CD és molt metalitzat. No allò el so?
Sí, no sé. És que jo crec que es volia... es va guanyar tanta qualitat al passar d'un vinil a un CD, o d'un casset a un CD, es va guanyar tanta qualitat, es van guanyar... I crec que es van imposar uns estàndards d'equalització dels màsters molt comprimits, que no respectaven gaire la sonoritat original. Bueno, amb el Xavi ho hem parlat moltes vegades.
L'On és Word,
sí.
Per mi és un desastre. Sí.
Es va buscar molt la presència de la música i sense respectar una bona dinàmica.
Clar. Clar, i per això la gent diu que els vinils tenen un so més orgànic,
que,
no?
És que no té res a veure, és que un vinil i un CD ara mateix està a anys llum, per molt que em diguin, però vull dir, no els beats mai superaran l'analògic, ho sento, del format del vinil, malgrat que es deteriora. El problema del vinil sempre és que es deteriora.
Clar, l'era digital, diem molt ràpidament, ara això tot és en digital, però jo crec que hi ha un merder amb els formats en el tema digital, a l'hora de... Clar, d'anem canviant de formats, cada marca té un format, això és bastant merder. Per tant, jo li he demanat a la nostra IA, ajuda Enric, quins són els principals formats de so comprimit?
Hi ha diversos formats que fan una compressió del so per ocupar menys espai, en detriment del so, que perd molt. El format comprimit més comú és l'MP3. Però cada marca en té un. Microsoft, el WMA. Apple impulsa a l'AAC. Spotify està utilitzant a l'OGG. I les notes de veu de WhatsApp fan servir el format Opus. El format més comú sense pèrdues i sense compressió és el WAV, desenvolupat per Microsoft i IBM.
Va, t'ha posat una mica de Pet Shop Boys, que sé que vas a la primavera.
Sí, encara estic allà amb el meneo.
És que aquesta cançó em porta records, perquè jo era una sintonia, la vaig fer com la vaig convertir en sintonia, aquesta cançó. Clar, o sigui, nosaltres diem el digital i ens pensem que MP3... No, o sigui, això porta també bastants mal de caps, no, això?
Sí, perquè en el fons tothom va arribar o han anat arribant i han volgut fer o van voler fer el seu format. De fet, aquí ara WAV ha dit WAV és el format estàndard sense compressió. I què va fer la marca de la Puma, com diu, què tal la defensa el meu amic Carles Morales? Inventa el seu.
No, fa molta ràbia Apple amb això. Sí. Volen tot lo seu, tot lo seu.
Sí, no volia agafar el WAV. I llavors es va inventar també un format.
Clar, és que hi hauria d'haver un estàndard per tothom, i no cada marca fa lo seu i després...
És com els cables dels carregadors, no?, dels mòbils. Clar. Vull dir que sempre estem igual. Vull dir, a veure si posem una mica d'ordre.
La cosa és que, clar, amb digital tothom pot... no només els tècnics, sinó que tots estem treballant amb digital i de vegades no som curosos amb el so. Això suposo que podeu fer una mica de crítica, amb això. El llistó amb el digital ha baixat una mica, pel que fa a l'oïda. Al principi de YouTube tothom posava vídeos que se sentien fatal, tothom posa àudios i això potser sí que ens hauríem d'autorrenyar una mica, no?
Sí, perquè tu abans quan gravaves un CD tampoc podies seleccionar la qualitat. La qualitat era qualitat CD. Ara la qualitat va renyida amb el que ocupa.
Clar.
Més qualitat ocupa més. Llavors, moltes vegades et conformes amb una qualitat mediocre, bueno, guanyant espai. I, a veure, jo sempre he defensat que un guap és una qualitat extrema, però és com tot, depèn com l'escoltis. Si no l'escoltes en un aparell de qualitat extrema, no apreciaràs la qualitat extrema.
Però després hi ha una cosa que jo em fascina de la meva filla, que té 14 o 15 anys, la de continguts amb un baix format de vídeo i àudio i que estiguin tan enganxats. O sigui, no sé si els importa tant a ells en aquesta generació tant el contingut, la forma, l'àudio, el vídeo, més que el que s'està dient. Potser és una revolució del contingut per sobre del que estigui sonant. Perquè és que jo dic, Mariona, però tu estàs sentint
que
això està fatal.
Estem parlant d'àudio, però quan parlem d'imatge això la cosa ja és dramàtica.
Vull dir que m'agrada que posem èmfasi en que es facin productes que els creadors de continguts, sobretot feu continguts bons, però a sobre cuideu una miqueta més el so i el vídeo.
Va, després anirem a les muntatges, però ara hem de fer la consulta de dos quarts, que avui, des de primeres hores del matí, us hem posat a les nostres xarxes, tant a Twitter, Facebook, a Instagram, amb quin aparell escoltes Catalunya Ràdio? No? Perquè és veritat que ara hi ha un munt de maneres d'escoltar-nos i de seguir-nos, i nosaltres volíem fer aquesta mena de treball de camp. Amb quin aparell escoltes Catalunya Ràdio? 93-201-7474. Fem una pausa i us escoltem.
La consulta de dos quarts.
Amb quin aparell escoltes Catalunya Ràdio? Sílvia Creus, que ens han dit a les xarxes?
Moltíssimes coses. Amb el telèfon mòbil, amb l'aplicació, quan no estic amb wifi, amb el telèfon mòbil, amb FM, amb el televisor que tenim a la cuina, amb l'ordinador, on treballo, menys els dies que puc participar al Kahoot. Clar, aquest dia ja se sap. Tauleta i mòbil, amb el Walkman, Sony i l'iPhone. Amb la ràdio i, si no hi soc, el podcast amb el mòbil. A casa, pels Echo d'Amazon, al telèfon, iVoox pels podcast i pel directe l'app de Catalunya Ràdio. Amb el Google Nest Hub a la cuina. Ràdio convencional, televisor intel·ligent, ordinador, mòbil, a la ràdio del cotxe, amb l'Alexa, parlar pel mòbil, amb un auricular, sintonitzada al cotxe. A casa tinc posada la ràdio pel televisor de fons mentre vaig fent coses per casa, en format podcast prèviament descarregat amb una tauleta de l'any 2012 que ja no és compatible ni amb la vostra app. Amb el mòbil, diu, quan surto a caminar al meu país, l'FM és un desastre i a dins de casa és un apaga i vámonos. I l'Oriol diu, ara diuen que volen treure la ràdio FM dels cotxes nous. Espero que no ho facin. En aquest país encara hi ha cobertura molt desigual d'internet, sobretot a les zones muntanyoses i a dins dels túnels. Espero que no ho treguin.
Em sap greu dir-te, Oriol, que jo crec que al cotxe hi haurà internet i la FM no sé què dir-te. Però clar, una de les coses no esperades és això, que hi ha gent que escolta Catalunya Ràdio per la tele. Això és fort, eh? Això no estava previst. Vull dir que... Anem al telèfon. Bé, farem... Hi ha una bateria de gent, però no en població, i l'aparell ràpidament, que anem molt malament de temps. Per tant, número 1, bon dia.
Hola, bon dia. Laia, Barcelona. Per una ràdio convencional que... amb auriculars, per circular per casa, o si estic apalancada, entre cometes, pel mòbil o per ordinador.
Genial, moltes gràcies. Número 2, bon dia.
Hola, bon dia. Soc Rita, de Sant Andreu, ràdio convencional.
Molt bé, gràcies, Rita. Número 3, bon dia.
Bon dia, soc la Núria de Gràcia. Mira, jo tinc la botigueta de fa 60 anys, en fa 15 que tinc la Philips, amb la Catalunya Ràdio, sobre el taulell.
Molt bé.
Jo ho sento molt bé.
D'acord, mira, ja tens aquí la nostra companyia. Gràcies, una abraçada. Gràcies. Anem a veure qui és Trending Topic. Com sempre que comença un nou mes, els twitters i la dona la benvinguda i fan tendència de l'etiqueta corresponent.
Ah, exacte, en aquest cas, bienvenido junio. A Catalunya Ràdio li donem especialment la benvinguda al mes de juny perquè és el mes del 40è aniversari de l'emissora que celebrem a la xarxa amb l'etiqueta Coixinet 40 Cat Ràdio.
Es continua parlant de política i és Trending Topic Arrimadas,
que ha anunciat que deixa la política. També és tendència Gràcies Irene, ja que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha piulat que des de avui ja teniu dret a la baixa laboral per menstruacions doloroses, per interrupció voluntària de l'embaràs i per les últimes setmanes de gestació. Uns li donen les gràcies amb sinceritat i altres amb sarcasme.
És tendència Ted Lasso.
Sí.
Ho vaig veure ahir.
Ahir es va... No,
no diré res.
Ahir es va emetre l'últim capítol d'aquesta meravellosa sèrie que ha implicat bona part de la Premier. Apple TV segueix sense aclarir si s'ha acabat per sempre, però les publicacions dels actors a les xarxes fan olor de comiat. La mitiquíssima Hannah Waddingham, la Rebecca de la sèrie, qui molts van descobrir al Festival d'Eurovisió, televisió, escrivia a Instagram: en el nostre últim dia com els Gals de Richmond no hi ha cap altre lloc on podria voler estar. Moltes gràcies als nostres magnífic equip de guionistes. No seríem res sense vosaltres. I ho acompanya d'una foto dels guionistes americans que estan en vaga.
Però si dic que va haver-hi camions de dues persones, això és spoiler ja? Millor que no ho digui?
No ho diguis. Persones a mi ja m'ho has dit, però...
Que tu i jo som molt fans d'aquestes dues persones.
Sí, especialment.
Però no, només dic Thierry Henry, però hi ha una altra. Bé, i la sessió 55 de Bizarrap, número 1 a les tendències de YouTube.
Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram. Diamanto.
Hi ha la ranxera.
Sí.
Bé, ara et diré com es defineix això, espera't. Amb 13 milions de visualitzacions en menys de 12 hores i amb Hassan Emilio Cabande Laija, conegut per Peso Pluma, ha fet història com el primer artista mexicà a assolir el número 1 de la llista de cançons top global de Spotify amb els seus corridos tumbados.
Sí, corridos tumbados, sí, em vaig parlar cap l'altre dia. A Independent és com una mena de ranxera, però les lletres són traperes, o sigui, és una barreja.
Exacte.
Va, fem una pausa i anem als muntatges, perquè, clar, aquí s'han fet grans muntatges musicals, aquí a la ràdio, i jo crec que això és una molt bona cosa per parlar amb els tècnics que avui m'acompanyen.
Són les 8, un altre cop penges un post amb no sé qui. Et prometo que si tornes demà et deixo de seguir. Se cansa veure't sempre amb el mateix jersei del cavall i una copa de vi que pesa et marca el braç. A les 9 toca recompte i tens més likes que ahir.
Ets el pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Vull fer en aquest especial parlant d'aquests 40 anys de formats, com era l'Estudi 1 ara fa 40 anys, com és ara, amb en Xavier Salvà, el Carles Morales, el Joaquim Garcia, la Mariby Pérez. Bé, ell és Ikigai, és el segon disc d'estudi del grup de Falset, Primera Cita. El disc està format per 10 cançons, de les quals 3 són col·laboracions, una amb Buós, una amb la Maria Jacobs i una amb Volvoreta. D'una varietat d'estils que podem englobar sota el paraigües del pop català, però amb influències de la cúmbia, el reggae i l'electrònica. Això es diu el rei d'Instagram. Bé, i aquí amb nosaltres els muntadors més importants de la casa. Un dels muntadors més importants de la casa, i jo, ja ho sap, el Quimet, que està al meu costat, que jo li vaig dir... És que m'agrada tant aquesta sintonia! Clar, és que jo em vaig... Mira, em poso de pell de gallina. Quan vaig sentir això, dic que això és brutal.
Ostres, gràcies.
Amb el Roger Fontarnau.
Amb el Roger Fontarnau, que a part d'un bon amic, és un gran productor de música electrònica. I vam decidir... Ens vam fer un encàrrec de fer alguna coseta per la TDT i van confiar en nosaltres, l'equip del Xavi Salvà, l'equip de la TDT. I vam decidir fer una mica de revolució, una cosa més electrònica.
És molt xulo, eh? Quan dius, va, ens hi posem, que sí, Salvà, quan comença la TDT, és que té molta força aquesta música. És molt important, la música.
És que el bonic és avançar. O sigui, perquè si sempre et quedes amb el mateix, doncs no té al·licient. Llavors, quan veus gent... Jo sempre ho dic, ostres, com a cap de promos i imatge sonora d'aquesta casa, doncs... Si només ha de passar tot per mi, és un rotllasso.
Clar.
Al final tot ho farem igual. Llavors, quan comences a... Quan fa 40 anys que treballes amb gent competent, amb gent variada, diversa, amb gustos diferents, això és riquíssim.
I també el que dic jo en el pop-up, no? Dic, si és un programa intergeneracional, per què? Perquè hem de dividir la gent per segons l'any que ha nascut, no? Vull dir, és l'esperit.
Lo bonic del concert de Pet Shop Boys d'ahir és que era intergeneracional. Clar. Hi havia de tot. Hi havia gent jove, hi havia sèniors, també, però molt guai. Vull dir, plegant-nos tots és molt bonic. La barreja és estupenda.
Una cosa és fer sintonies, com la que hem estrenat avui també del Manu Guix, aquesta sintonia de la TDT, i l'altra és fer els muntatges en què la col·laboració i la intergeneracionalitat és entre el tècnic i també els redactors. I tu em deies que el primer muntatge l'havies fet Marta Cristià, hola?
Hola.
Amb la Marta, no? Que l'havies
Exacte.
Fet amb la Marta.
Bueno, és que va ser un reportatge per l'Antoni Bassas al matí a Catalunya Ràdio, que abans parlàvem fora de micròfon, eren uns reportatges deliciosos que encarregava l'Antoni Bassas. I...
Quan encara es podia fer amb temps, no? Eren uns reportatges que duraven 12 minuts.
Anem
molt accelerats. 12 minuts em sembla una eternitat en ràdio, i en canvi eren 12 minutassos on barrejàvem testimonis molts i molta imatge sonora, no? Tot un paisatge sonor que dissenyàvem gràcies als tècnics i treballàvem molt conjuntament. I el primer, que ell va muntar gran, el vam fer junts i segurament devia ser també un dels meus primers reportatges.
Però ja penso que hem d'anar cap aquí, eh? Hem de tornar a recuperar això,
a més,
de poder estar escoltant una cosa 12 minuts.
es trigaven com dues setmanes a preparar-los. No només era el moment de muntatge, sinó que ells, els periodistes, feien
bueno,
tot un
cada
treball.
Cada dues setmanes se n'emetia un i fèiem ronda entre els redactors del Matí de Catalunya Ràdio. I estàvem dos i tres setmanes preparant-los.
Investigació, també, que això és molt important.
Home, clar, documentació, moltes entrevistes, moltes que quedaven fora i triaves molt, sí, sí.
Si us sembla, ara que estem acabant, gràcies per venir tots vosaltres, que m'ha encantat. Ja sabeu que a mi el departament tècnic ja m'agrada, ja es nota. Però que és que, a més, avui aquí tenim de públic dues persones que són estudiants en pràctiques, no?, del departament tècnic, no, Quimet?
Sí, 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 són estudiants. Són futurs tècnics de so. Si tot va bé, avui es graduen aquesta tarda.
Ah! Wow. Doncs, clar, s'han acabat ara les classes. Com et dius?
Jo, David.
David, tu on et projectes? Quin és l'ofici que vols tenir en el futur aquí dins de la ràdio?
A veure, a mi m'agradaria ser tècnic en algun programa en directe, tipus Els Experts o alguna cosa així.
Adrenalina, sí. Molt bé. Sí, I el teu company, com es diu?
Jo em dic Javi i, bueno, el mateix. O alguna cosa en directe, això, l'adrenalina, poder-te equivocar i si la cagues... S'escolta tot.
Clar, no, i a més d'ara també els tècnics, jo sé que ho fa molt el Carles, crec que el Pikachu ho fa molt, que també estàs ensenyant molt a tècnics que també sàpiguen fer xarxes socials.
Molt, molt.
Perquè, clar, el tècnic està allà amb la taula, però cada pas et faci el vídeo també, no?
Sí,
això ho estàs ensenyant també,
sí,
tu,
sí.
Eh?
Bueno, nosaltres estem encarats a xarxes i surt stream. L'stream,
clar, quan els directes.
Nosaltres no fèiem stream, ara és continguts, streamejat, xarxes digitals, tot.
Per tant, això és el futur. El futur, ja ho diuem sempre, és líquid híbrid. No sabem on estaran. I les dones tècniques, clar, també.
Ai, ai.
Clar, hi han de ser, per això nosaltres...
La Mariví, la millor.
La Mariví, la nostra tècnica. Va, tornem demà amb moltes més coses i ja veureu, eh? Tenim sorpreses preparades per tot aquest mes de juny, els 40 anys de Catalunya Ràdio, que mirem enrere per anar disparats com un coet cap endavant. Adéu-siau!
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.